Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar. Un programa en el que viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent. Un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible, on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu el Llindar amb nosaltres Diana Gómez. Benvinguda, Diana.
Gràcies.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Totalment, sí, sí.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen al Llindar no saben absolutament res del que els espera. De fet, tampoc saben res del lloc on són. Porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el Llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré en el procés. Ja no veus res?
No,
perfecte.
No, no.
Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por. Recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el Llindar. Ets al menjador de casa teva, on hi ha hagut una festa. En són testimonis les taques de xocolata que hi ha sobre la taula, trossets de pernil dolç i algun entrepà a mig menjar. Una espelma en forma de nombre 1 està abandonada a la vora d'una safata. Sí, és la primera festa d'aniversari del teu fill i ha estat tot un èxit. Has de vigilar en caminar perquè per terra hi ha ninotets i jocs de fusta per tot arreu i papers d'embolicar escampats. Aquí hi ha feina a recollir. Te n'encarregaràs tu?
Jo crec que m'ajuda. Amb ajuda de la meva parella i després avis, àvies, que es queden fins al final i que ens ajuden una mica.
El nen ja dorm, exhaust, després de tantes emocions, i teniu temps per fixar-vos en els regals que també us han fet a vosaltres, els pares.
Sí, fotos, sobretot. I la veritat és que jo esperava també algun massatge, perquè sempre fa falta. Després del primer any de vida fa falta. I això sí que ens ho van fer quan va néixer el Gael, però després ja massatges ja no.
Bé, hi ha una olla a pressió també d'algú que ha volgut ser pràctic. Dos tiquets d'experiència que probablement no tindreu temps de fer servir en un termini de temps curt. I un objecte lluent, elegant, cilíndric, una mena de tòtem que destaca enmig de la resta. Te n'havíem parlat molt. És l'última tecnologia pel que fa a assistents personals. Ara no recordes quina de les mares de l'escola l'havia descrit com una autèntica revolució que havia canviat la seva vida i la del seu marit. Representa que t'ajuda a un nivell superior i és especialment efectiva per organitzar la vida familiar quan es tenen fills. Es diu Sira i és extraordinàriament cara. Un producte de luxe. Qui us la deu haver regalat? Ho comenteu amb la teva parella, però cap dels dos acabeu de tenir clar qui us ha fet l'obsequi. Qui creus que ha estat?
Jo crec que ha estat el grup d'amigues. El grup d'amigues que són mares, perquè saben que el tema logístic, la veritat és que és una mica complicat. No només al nivell logístic, sinó pensar a menú per dinar per tots és una cosa molt cansada. No donem a l'abast.
Decidiu que tant és qui us l'hagi regalat. Després de treure-la de la caixa i inspeccionar-la breument, deixeu la Sira al marbre de la cuina. Durant un temps és un objecte decoratiu molt car i molt lluent que de tant en tant, quan hi passes a prop, et mires i penses que en algun moment l'hauries de provar a veure si és tan eficaç com diuen. No és ben bé fins dues setmanes més tard que decideixes donar-li una oportunitat. En un dels viatges a la cuina, agafes la caixa de l'aparell i busques les instruccions a l'interior, però no en té. Decideixes anar per feina, doncs, i prems el petit botó que té a la part superior de la base. S'encén immediatament una llum de color blau d'un to calmant i l'assistent parla.
Bon dia, Diana. No, no et calen instruccions ni aprendre a fer-me funcionar. Sóc aquí per treure't feina del damunt, no per donar-te'n. Com pots veure, parlo en català. Però si ho desitges, puc parlar en una altra llengua. Vols que canviï?
No, està bé.
Perfecte. Parlo 7.117 idiomes diferents. És una de les meves habilitats més preuades. És molt important avui dia saber idiomes. Quan vulguis, podem practicar per ensenyar-te la llengua que tu vulguis. I també li puc ensenyar la llengua que vulguis al teu fill. Puc jugar amb ell en qualsevol de les 7.117 llengües. Normalment, les mares catalanes opten per l'anglès i el mandarí com a llengües predilectes per jugar amb els seus fills. És important que des de ben petits s'acostumin a escoltar les llengües que aprendran.
Malgrat aquesta presentació una mica atabaladora, en les següents setmanes descobreixes que la Sira és un assistent increïble. Pensa en tot abans que tu i t'ajuda en coses que ni tan sols sabies que un aparell d'aquesta mena era capaç de fer.
Bon dia. Són les 6. El Gael encara dorm profundament i he modulat el volum per no despertar-lo. Obro l'aixeta de la dutxa perquè corri l'aigua i sigui calenta en el moment d'entrar-hi. Activo l'espremedor i d'aquí 10 minuts tindreu a punt el suc de taronja a la cuina i la ràdio engegada. Que tingueu gran dia!
Noi, tu, quina alegria de bon matí.
Però, Diana, demà tens rodatge. Si poseu els pitets del Gael a la rentadora, la programo perquè d'aquí 2 hores ja els tingueu eixuts i els pugueu posar a la motxilla per demà. Recordeu d'afegir-hi la muda, perquè divendres va tornar bruta i ja no els en queden, i deixar la motxilla penjada al pom de la porta perquè el Roger pensi d'agafar-la demà al matí abans de sortir cap a la llar.
Noi, que bé, que fantàstic. La veritat és que ets molt pràctica, que de moment està anant molt bé i ens treus feina, com has dit, que del damunt. Vull dir que gràcies, gràcies.
Gràcies de nou, estic programada per això. Diana, el Gael no es mou gens i la previsió és que dormi entre 1 i 2 hores més. Però si ho desitges, mentrestant puc ajudar-te a practicar les línies de diàleg per demà.
Mira, practicar el diàleg és una cosa que em va molt bé. Crec que m'estàs agobiant una mica, però sí, practiquem una mica el text per demà. La veritat, saps què m'aniria molt bé? Quan em surtin càstings, que em facis l'altre personatge però que el facis bé. Que això és una cosa que sempre trobo a faltar, algú que em faci l'altre personatge bé quan m'he de gravar proves a casa.
D'acord, m'ho apunto. La previsió de diumenge és de temps càlid i assolellat. Seria millor canviar la data de la trobada que teníeu prevista amb el Jordi, la Marta i els nens. Us dono a continuació la localització d'una platja a 30 minuts amb cotxe, molt poc concorreguda i amb zona de pícnic. Espero que ho passeu molt bé. Crearé una carpeta a part amb les fotos i vídeos d'aquell dia i triaré les millors instantànies per compartir amb la família i una altra per Instagram.
Bé, gràcies per Instagram. El que passa que no surtin cares, eh? Això ja ho saps, oi?
Sí, ho tinc tot controlat.
Fantàstic.
En molt poc temps, la veu de la Sira esdevé reconfortant. Saps que pots comptar amb ella, que sabrà què fer en qualsevol situació. Confies en la seva capacitat d'anticipar qualsevol problema i treure't del damunt molta de la càrrega mental que implica el dia a dia amb el teu fill i la teva carrera professional. Però tot canvia un dia de pluja. No te l'esperaves, la pluja. Ha començat de cop i volta i t'ha enganxat mentre tornaves a casa. T'has amagat sota un porxo i has intentat atrapar un taxi, però ha estat impossible. Al final t'has cansat d'esperar i has decidit córrer sota la pluja i llavors encara ha plogut més fort i has relliscat i has anat per terra. T'has fet mal al genoll i a la mà i quan has arribat a la porta de casa, entre la ràbia i la pressa, no hi havia manera de trobar les claus. Quan finalment les has trobat i has entrat a casa, estaves visiblement alterada. No hi ajuda que hagis llegit uns comentaris a xarxes socials molt negatius sobre la nova temporada de Valèria. Uns comentaris d'aquells fets per ferir, que són una minoria, al capdavall. Normalment la majoria són elogiosos, però justament
n'hi ha.
Els que són negatius et ronden més pel cap, oi?
Sí, sempre n'hi ha. I hi ha molta gent que és hiper-mega-fan dels llibres que no pot concebre que hi hagi unes persones que donin vida, perquè ells tenen una imaginació i tenen un imaginari que està molt bé, però nosaltres tenim potser una altra proposta i no ho saben acceptar. I I fan mal, fan mal. La veritat és que la gent no té cap mena de problema per criticar i deixar-ho tota la bilis en un tuit. O sigui, em sembla lamentable. Ja no hi he d'entrar més. O sigui, hi ha una cosa que he d'aprendre, que és no entrar en el hashtag de Valèria.
Diana, aquest matí t'he dit que hi havia previsió de pluja. Com és que no has agafat el paraigua com t'he recomanat?
Perquè el paraigua no m'agrada. No m'agrada. O sigui, crec que ja ho saps que no m'agrada, que a mi m'agrada portar una boina i ja està. Paraigua no, no m'agrada portar paraigües.
Després acaba xopa. I a la cuina no hi ha res que permeti preparar el dinar. Aquesta situació ja es va donar la setmana passada. Perquè jo pugui ajudar-te, has d'aconseguir fer uns mínims.
Bueno, fer uns mínims. Vull dir, també els podries fer tu, aquests mínims. Vull dir, pots fer la compra per internet o no la pots fer per internet. Vull dir, és tan fàcil com comprar i que t'ho portin.
No ets capaç de fer uns mínims tu, Diana?
Hi ha dies que no. Hi ha dies que no puc. I jo pensava que si tu estaves amb nosaltres era perquè ens ajudessis a fer aquests mínims. Vull dir, que perquè nosaltres anéssim una mica més tranquil·les a casa.
Et mires la parella amb una ràbia que et sorprèn a tu mateixa. Hi ha alguna cosa en la manera com ha fet aquesta pregunta que et recorda algú, però no sabries dir ben bé qui. Però aquest to ben intencionat, on s'hi amaga una fiblada emmascarada de preocupació, t'és molt familiar.
Diana, hauries de procurar seguir amb més atenció les meves indicacions.
Bueno, pesada, o sigui, deixa'm en pau. Avui no és el dia perquè m'estiguis dient contínuament que el que he de fer o he de deixar de fer, vull dir, no ets la meva mare.
La parella es queda en silenci un moment i tot seguit recupera el to amable de sempre.
Per què no descanses mentre jo m'encarrego d'improvisar un dinar i així a la tarda tornaràs a tenir energia per anar buscant Gael? Així podràs ser la mare fantàstica que sé que ets.
Bueno, no sé si sóc la mare fantàstica, però vaig a seure, sí.
Aquestes petites situacions es van repetint en els dies següents. La Cira continua fent comentaris que t'ajuden i és molt efectiva en les tasques de la casa. De fet, no saps com t'ho faria sense ella. Però de tant en tant apareix un retret disparat com qui no vol la cosa, disfressat d'amabilitat moltes vegades.
Diana, el Gael va massa poc abrigat. La causa més probable del refredat que arrossega és justament aquesta. Li hauries d'haver posat el buf i el gorro per anar al parc, tal com et vaig indicar. Ara s'ha tret els mitjons i no te n'has adonat, però tranquil·la, que ja ho he fet jo. Si us plau, fes més cas a les meves indicacions, és pel bé de la criatura. A més, Diana, estàs fent ara la cita amb la infermera per la vacuna. De tota manera, el Gael té febre des d'ahir i, per tant, l'hauries d'haver anul·lat. Marco el número del CAP perquè avisis i et donin una nova hora, però he consultat la disponibilitat i ara ja no te la podrem donar fins més tard del període que li pertoca. A partir d'ara, marcaré alarmes de recordatori amb més freqüència per evitar que la teva desorganització afecti la salut de la criatura, d'acord?
Un moment, Cira, és que per què no tens un full d'instruccions? És que t'apagaria una estona perquè em deixessis tranquil·la.
De fet, algunes de les seves idees per ajudar-te semblen pensades justament per fer-te sentir malament. Un dia se li va acudir que havíeu de repassar juntes els episodis de Valèria per, teòricament, com tu li has demanat, ajudar-te amb la teva feina.
Diana, ja fa 2 mesos que no dorms prou i segons els meus indicadors el teu rendiment laboral s'ha reduït dràsticament. Et projecto l'últim episodi de Valèria que heu rodat a totes les pantalles de la casa perquè puguis veure tu mateixa els errors i t'indicaré exactament els fragments que no has fet prou bé.
T'agrada mirar-te a tu mateixa?
Depèn. Quan vull i quan em ve de gust. Ara mateix no em ve de gust. Per tant, no posis l'últim capítol de Valèria perquè no em ve de gust. A més, per criticar-me. A vegades ho miro i quan ja ho he mirat una vegada m'agrada mirar exactament el que sí que m'agrada, no el que no m'agrada. Per tant, no cal que el mirem. Gràcies.
Doncs no et queda més remei que fer-ho perquè no hi ha cap pantalla a la casa on no et vegis a tu mateixa. La Cira complementa el visionat amb els seus apunts.
Aquí vas estar fluixa. Això ho podries haver fet millor. Aquí es nota que no recordes els diàlegs. En aquesta escena no ets creïble.
No tens per què aguantar tot això, no?
No. És que m'està posant molt nerviosa, molt nerviosa. Cira, sisplau, calla. O sigui, m'has de fer cas, no? O sigui, jo sóc la teva... D'alguna manera sóc com Soc com la teva ama, la teva jefa, per tant, calla i adorma't una estona.
Potser el millor seria apagar la Sira.
Sí, però no sé com es fa, perquè no té full d'instruccions i no sé com cony funciona.
Quan t'apropes a l'aparell per apagar-lo, et sembla notar, malgrat ser un objecte inanimat, que sap el que ets a punt de fer. Alguna cosa en la seva superfície llisa i brillant ofereix resistència. Et sents com si estiguessis a punt d'expulsar de la teva vida una bona amiga que en els últims temps no ha estat del tot afortunada amb els seus comentaris. De fet, la paraula no és ben bé expulsar. La paraula seria, més aviat...
Eliminar.
Matar. Exacte. Quan el dit s'apropa al petit botó de color blau, dubtes.
Bueno, perquè hi ha una part que sí que ens ha estat ajudant una mica a casa i que ha fet que arribéssim a llocs que potser no d'això, però és que no vull viure amb aquesta veu tota l'estona sobre meu, que m'està dient el que estic fent malament contínuament, a més amb aquest to de condescendència que m'està agobiant constantment.
Prems el botó?
Sí, i tant.
Però la llum blava no desapareix.
Per què? Per què continues viva? Però sí, això hauria de funcionar.
És que normalment aquest és el botó per apagar-me. Però estic programada perquè en casos molt concrets, de persones realment desastroses i mal organitzades, la funció d'apagat deixi de funcionar. En el teu cas, a més, hi ha l'agreujant que tens a càrrec un nen petit al qual estàs afectant la salut amb la teva incapacitat per complir amb les responsabilitats bàsiques com a mare.
Escolta'm, el meu fill està saludable. Potser està constipat, però està saludable.
Els meus fabricants van decidir que en situacions extremes, com la teva, encara que no ho vulguis reconèixer, era important que no se'n pogués apagar fins a assegurar que ets capaç d'assolir uns mínims en els teus principals rols a la vida de forma autònoma. Segons el meu anàlisi, tens una puntuació d'un 35 sobre 100 en l'avaluació d'independència funcional, quan el mínim és d'un 51 sobre 100. Hauré de continuar ajudant-te fins que te'n surtis. No et preocupis, que entre les dues ho aconseguirem.
Però això dels mínims, o sigui, qui els estableix, aquests mínims? Però si el que... com funciona la meva família, com funcionem nosaltres i com funciono jo, ho decideixo jo.
Així doncs, què vols fer? Perquè intentar apagar l'aparell no ha funcionat.
Vull trencar aquest aparell.
Agafes l'aparell i comences a clavar-li cops contra el marbre de la cuina un rere l'altre.
Sí.
Què estàs fent?
Matar-te estic
no,
fent.
No pots fer això.
I tant que puc.
Sense mi, eh?
Doncs viure i ser més feliç, perquè ara estic una mica bastant amargada per culpa teva.
Finalment, l'aparell cilíndric es parteix en dues meitats i la Sira emmudeix.
Oh, que bé. Aleluia.
Amb la llum blava del tot apagada.
Oh.
Mires breument les entranyes de la màquina i la tornes a deixar al marbre. Sembla que el terrabastall no ha despertat el teu fill, que encara dorm al bressol de la seva habitació. Estàs exhausta i t'asseus al sofà.
Estic tan feliç, però tan feliç. Oh, quin gust no sentir aquella veu.
Diana.
No.
Et trobes bé?
No.
Fas molt mala cara, has de descansar.
Per favor.
Si vols, pots anar-te a estirar i jo m'ocupo de vigilar el Gael i et desperto amb l'alarma d'aquí unes hores.
Però què és això? És un mal son.
De veritat, pensaves que així em faries desaparèixer?
Però per què continues viva? Per què ets tu?
Tu dorm tranquil·la, que ho tinc tot controlat i no et necessitem per res.
No.
El Gael aprecia molt el so de la meva veu.
Escolta'm.
I li dono seguretat. Tu, en canvi, li transmets tota la teva tensió i el cansament. I això no és bo ni per ell ni per tu. T'has de cuidar.
Escolta'm, xata, o sigui...
Fes-ho pel Gael.
Prou. O sigui, què et penses que ets? De veritat, vull dir, deixa'm viure la meva vida. No et posis aquí enmig de tot.
Com pot ser que continuïs sentint la seva veu si l'acabes de trencar? I què vol dir quan diu que ella s'encarrega del nen?
No ho sé, però, o sigui, no sé qui m'ho ha regalat això, però és un mal son.
Vas cap al dormitori del teu fill, però quan ets a punt d'entrar-hi, la porta es tanca de cop davant teu.
Sira, escolta'm, ets tu qui està fent això? Obre la porta.
No hi ha manera d'obrir la porta. Sembla que d'alguna manera ha aconseguit tancar-la. Sents el so del passador a l'altre costat de la porta.
però com collons... però un moment. Però ara què he d'agafar? Un martell i trencar la porta?
El teu fill comença a plorar.
No, carinyo, no... No, carinyo, no, tranquil, ara entro. Vaig agafar, no sé, una cadira i començo a trencar la porta, perquè si no...
Diana, tranquil·litza't. El que li passa al Gael és que té mamitis. Has d'aprendre a delegar, no aconseguiràs calmar el Gael si no et calmes tu abans.
Mira, per començar, la paraula mamitis, n'estic una mica farta, perquè uns senyors diguin que la mamitis és una cosa, no té res a veure amb el que li passa al Gael. El Gael simplement vol la seva mare i és una cosa normal. O sigui que, si us plau, deixa'm passar.
Ho veus? Li estàs transmetent tota la teva atenció.
Però si ets tu que m'estàs posant nerviosa, normal que plori.
El problema és que no saps delegar, ni tan sols amb mi.
Que sí... Que sí que sé delegar, però tu m'estàs posant nerviosa, tu no ets ningú.
No pots amb tot, Diana. No n'ets capaç. Has de desenganxar-te més de la criatura. No te'n separes mai. I això no és bo ni per ell, ni per tu.
Però què estàs dient? Estàs girant la truita? En quin moment creus que jo estic enganxada al meu fill 24 hores si no veus que treballo i que faig altres coses?
No te n'havies adonat, però torna a ser una nit plujosa. A fora trona. I el so de la tempesta sembla barrejar-se amb una rialla maliciosa. A la finestra veus llampecs que salten d'un núvol a l'altre i després baixen fins a terra amb ràbia, com si volguessin castigar el món. Els trons sonen més fort, s'allarguen, fan tremolar el vidre. L'ambient s'omple d'electricitat, d'una electricitat que et fa por i et té atrapada. Crec que només pots fer una cosa, que és suplicar-li que et deixi veure el teu fill.
Sira, sisplau. Sisplau, obre la porta. Necessito veure'l. O sigui, no necessito veure'l, necessito abraçar-lo. Vols obrir la porta, sisplau?
Et quedes agenollada davant la porta de l'habitació de la criatura. El silenci s'allarga d'una manera que et sembla interminable. I, finalment, diu...
Està bé, però només un moment.
Es torna a sentir el passador.
Ai, Gael, carinyo.
A l'habitació, el teu fill deixa de plorar només veure't.
Ai...
L'agafes i l'abraces, però no sembla que hi hagi res estrany allà. És el dormitori de sempre. En un impuls, tanques la porta del dormitori amb el passador, decidida a protegir-vos al nen i a tu.
Sí. Aquí tu i jo, carinyo, ja està.
Durant un moment, sembla que el malson ha acabat. El nen s'adorm. Tu, en canvi, estàs... en guàrdia. Has convertit el dormitori en una fortificació on no penses deixar entrar ningú. Si cal, estaràs atenta tota la nit. Notes el cansament acumulant-se a les teves parpelles i una pesantor t'envaeix, però malgrat tot aconsegueixes no deixar-te vèncer per la son. En un moment que estàs a punt de dormir-te, tens la sensació que uns ulls t'observen en la foscor. En la negror del dormitori hi ha l'ombra d'una silueta immòbil als peus del llit, amatent i vigilant alhora. Tens por i voldries que el Roger fos aquí amb tu. Però justament aquesta setmana és fora per feina i trigarà encara uns dies a tornar. Fas un esforç per tenir els ulls ben oberts. Ara no veus res, però juraries que encara hi és. És una presència que fa vibrar l'aire cada cop més espès del dormitori. Estàs rígida, alerta, expectant. El temps passa tan poc a poc que sembla que s'hagi aturat. No et mous en tota la nit. Quan comença a fer-se de dia i la claror entra a través de la persiana de la finestra, descobreixes que no hi ha ningú al dormitori. Només el teu fill i tu. Et preguntes què pots fer. Potser marxar de la casa amb el nen? Intentar trucar al Roger? Però el mòbil és a la tauleta que hi ha al menjador. Què fas?
Intento... Crec que surto, agafo el mòbil i marxo de casa.
Obres la porta del dormitori i no veus ningú. La casa sembla completament normal. Veus el telèfon mòbil de lluny a la tauleta i decideixes córrer per agafar-lo.
Sí.
Quan intentes fer-lo servir per trucar al Roger, descobreixes que no funciona.
Ai, no, i ara què faig, collons?
Prems el botó per encendre'l i ni tan sols reacciona. I això que teòricament tenies la bateria plena. Intentes trucar amb el telèfon fix, que és el moble del menjador. No hi ha línia. Està tallada.
Surto de casa, perquè aquí fa por que la Sira aquesta torni a despertar-se i torni a tancar-nos.
Corres amb el nen en braços cap a la porta per escapar, però quan l'intentes obrir la porta és completament tancada. Estires i estires del pom, però no hi ha manera. Corres cap a les finestres i descobreixes que també estan tancades hermèticament. T'ha atrapat en la teva pròpia casa, t'ha deixat incomunicada. Sola amb ella, sola amb la Sira.
Sira, sisplau, farem el que vulguis, però ara deixa'm sortir de casa. Sisplau, necessitem sortir de casa.
Diana, però tu t'has vist? Quina vergonya. Fas unes ulleres de pam, no t'aguantes dreta, no t'arregles.
I què? Però vull sortir de casa.
I aquesta roba?
Què passa amb aquesta roba?
No podries fer un mínim esforç?
Ara no puc. Ara vull sortir de casa. Volem sortir.
El món és ple de dones triomfadores, fantàstiques, que treballen, tenen fills, tenen unes relacions de parella envejables. Però és que clarament ets incapaç de fer-ho millor. Si ja es veu, estàs superada. Fas pena.
No faig pena, volem sortir, si us plau.
El timbre de la veu de la Sira va canviant amb cadascuna de les frases que diu. De vegades et recorda aquella veïna que sempre et diu que portes el nen massa abrigat. De vegades a la mestra de la llar d'infants que et fa mala cara quan arribes tard. De vegades a l'actriu nova amb la que estàs rodant i en la que detectes un punt d'hipocresia inquietant. De vegades a la directora de la sèrie, que no diu res dolent de la teva feina, però tampoc res de bo. De vegades a la teva millor amiga, de vegades a la teva sogra, de vegades a la teva mare.
Ja té raó, ja, la teva mare de preocupar-se tant per tu. No és que ella sigui una mare patidora, és que té una filla que la fa patir.
Mira, ara mateix m'és igual que la meva mare pateixi o no pateixi. Vull sortir de casa.
Ara la veu no ha arribat des d'un lloc indeterminat de la casa, sinó d'un lloc concret, del menjador. I dirigeixes la mirada i descobreixes un corrent d'ombra negra que fa remolint sobre si mateix i es va fent a poc més dens al mateix temps que adquireix la forma d'un cos de dona, sense cara ni trets identificables. Una silueta feta d'ombra que es belluga a poc com un rèptil. A dalt del cap té dues banyes cargolades cap enrere.
Ets incapaç de fer res bé, només cal mirar-te. No pares d'espifiar-la, d'oblidar-te de coses importants. No portes mai mudes netes o tovalloletes o menjar. Estàs cansada. No et cuides i no pots ocupar-te bé del Gael. No rendeixes a la feina, no cuides la relació de parella.
Mentre diu tot això, la Sira s'apropa al mirall del menjador i s'hi mira.
Jo sí que sóc organitzada, responsable. Bàsicament, jo funciono correctament. En mi s'hi pot confiar. Mira'm, jo seria millor actriu, millor mare, millor parella.
Tu també et veus al mirall. Se't veu esgotada, pàl·lida. Et poses una mà a la galta, l'estires cap avall i observes la blancor de la pell solcada de petites venes que se't forma sota els ulls. Saps que ets tu perquè et toques, però no et reconeixes. Et fan mal els dits, els colzes, els peus. Deixes anar l'aire i notes l'esforç que et costa respirar.
Ets un frau, Diana. Un frau en tots els aspectes de la teva vida. Una veritable impostora que no mereixes res del que tens.
El teu fill plora als teus braços i te'l mires. Et preguntes si realment l'estàs cuidant bé, si estàs prou temps per ell, si en saps prou, si ets bona mare. Et preguntes si mereix algú millor.
És clar que mereix algú millor.
No.
Es mereix una mare com jo.
No.
Es mereix la Sira.
No. Jo sé que sóc la millor mare pel Gael, malgrat que a moments estigui cansada, que no arribi tot, que en tingui aquestes ulleres, sóc la millor mare que ell mereix.
En dir el seu propi nom, la silueta es passa les dues mans per les banyes i a continuació pel rostre, que continua sent una ombra que ara pren diverses formes, totes cares de dones amoroses i dolces. S'acaricia el cos, que transforma a voluntat fent-lo més maternal, i mentre fa tot això camina i avança cap a tu. Quan no t'adones, les seves mans fosques, amb dits que són ombres, s'allarguen com un fil prim. I han envoltat el teu fill.
No, què fas?
Te l'arrenca dels braços amb força, no li ho pots impedir.
No, para. No, Gael, carinyo, no.
Caus de genolls a terra de l'estrabada i veus com la Sira agafa el nen en braços. L'acaricia amb els seus dits tenebrosos i se l'emporta camí al dormitori.
Sira, si us plau, o sigui, obre la porta ja.
Ha tancat la porta però no ha passat el passador. Sap perfectament que no podràs anar-hi al darrere. Amb prou feines et pots arrossegar. És com si la teva energia desaparegués a mesura que la Sira es fa forta i cada cop és més forta. Sents que s'obre la porta i reapareix al menjador.
L'he deixat el bressol. Necessita descansar, pobret. Té una respiració una mica ronca. Li hauré de fer el rentat nasal i posar-li algun objecte sota el matalàs de manera que li quedi el cap elevat. Ja passa de bronquiolitis i hi ha un correu de l'escola a la bústia d'entrada que avisa que a la seva classe n'hi ha 3 casos.
Tot seguit va a la cuina a preparar l'esmorzar, disposada a complir amb el seu rol a la perfecció, ignorant completament el teu horror. Per la Sira ja és com si no hi fossis. L'ombra no és ella, l'ombra ets tu. Ets una figura espectral que amb prou feines aconsegueix arrepenjar-se al sofà. Algú truca a la porta i la Sira es gira ràpidament en direcció a l'entrada de la casa.
Diana, que ets aquí? Diana, contesta, sisplau. Diana?
Sí, Roger, sóc aquí. Ai, que bé que estiguis aquí. Per favor.
El Roger intenta obrir la porta i pots veure que la Sira ha fet un esforç per mantenir-la tancada. L'ombra prem els seus punys espectrals i, malgrat que no té cara, perceps que ha de concentrar-se totes les seves energies en la porta per mantenir-la tancada. Això també fa que tu recuperis una mica de força. L'ajusta per intentar atacar-la d'alguna manera.
Agafo una cadira i li començo a donar hòsties a garrotades. I si li tiro tota la cadira per sobre fins que estigui aixafada.
L'impacte al cap, decantant-lo cap a un costat. Gairebé al mateix moment en Roger pot obrir la porta.
Però, sí, què ha passat, Diana?
És que vaig voler obrir la cosa aquesta, la Sira aquesta, i la veritat és que ha estat un mal son, perquè la tia ha començat com a prendre possessió de tota la casa i de tot, i agafava el Gael i m'ha tancat...
No entenc res.
És que és molt complicat, però mai més tindrem un aparell d'aquests que ens ajudarà a millorar o intentar arribar a tot, perquè és impossible, o sigui, és impossible, i no pot ser que un aparell prengui possessió de tot.
Clar, que, o sigui, porto tot el dia trucant-te, no aconseguia trobar-te ni el telèfon ni enlloc ni en casa, estic nerviós, m'he posat nerviós, la teva mare no sabia res de tu, la feina tampoc sabien res...
És que han apagat els... No sé què he fet amb el mòbil, que la tia l'ha parat i no funcionava ni el mòbil, m'ha tancat a casa, no podia sortir de casa, no podia sortir primer de l'habitació.
Però estàs bé? El Gael, tot, o sigui...
El Gael, sí, el Gael en principi està dalt dormint, però estic molt agobiada.
El Roger et mira i en la seva mirada trobes reflectida una visió de tu diferent de la que la Sira ha estat esculpint al teu cap durant tot aquest mes. Ell veu una parella immillorable, una mare fantàstica, una actriu excepcional, una companya de vida. Tan bon punt reconeixes aquesta imatge en la mirada del Roger, la silueta fosca de la Sira perd solidesa i torna a convertir-se en una mena de fum, una ombra que s'escampa fins a desaparèixer. Correu tots dos al dormitori del vostre fill. Està dormint plàcidament, l'agafeu i es desperta. T'adones que la Sira no era real. Era només una projecció de la teva sensació de no arribar a tot i no ser prou capaç de complir amb les expectatives dels altres i de les teves pròpies. De la mateixa manera que en la mirada de la Sira t'has vist a tu mateixa com una impostora que no feia res bé, en la mirada del Roger t'has vist com algú capaç de tot. T'adones que és possible que hagis estat tu mateixa qui ha apagat el mòbil i qui ha tancat la porta de la casa, atemorida que els altres veiessin el que estaves pensant sobre tu mateixa i que aquesta imatge es confirmés en els seus ulls. Et sembla una explicació possible?
Tranquil·la. Em quedo amb el Gael, jo. D'acord?
Gràcies.
I tu descanses.
Gràcies.
Al terra de la cuina hi ha el cilindre trencat de l'assistent personal extremadament car que has decidit destrossar. Per si de cas penses, te'n vols desfer el més aviat possible. Agafes el cotxe, disposada a conduir ben lluny per llançar la Sira. Emportes els fragments en una bossa de brossa. Quilòmetres després, arribes a una deixalleria. Obres el maleter, agafes la bossa i quan ets a punt de llançar-la, reconeixes a la pila d'escombraries altres cilindres similars, alguns sencers, d'altres oberts o esbocinats. Formen una muntanya d'assistents personals descartades. Un cementiri de cires que et fan pensar que no ets l'única que ha passat per aquest mal tràngol. De tornada cap a casa. Digues, digues. Anaves a parlar, Diana.
Sí, anava a parlar de... Crec que són moltes mares que ens trobem allà identificades llançant cires a la deixalleria.
De tornada cap a casa, condueixes per la carretera amb la sensació de sentir-te alliberada. Però de tant en tant no pots evitar sentir un calfred recorrent a l'esquena i imaginar que al seient del darrere els ulls de la cira t'observen fixament. Quan arribes a casa et sents finalment en pau.
Tot bé?
Sí, tot bé, ja està.
Mira, m'encarrego jo del sopar i del Gael. Et dutxes, descanses i després parlem, val?
Fantàstic, gràcies.
Una dutxa era exactament el que necessitaves. Quan acabes, et sents com si t'haguessis tret un pes de sobre.
Que bé dutxar-se tranquil·lament i sola, també.
No t'has desfet de mi.
Sí, sí, sí que m'he desfet de tu, sí.
No t'has desfet de mi.
Sí, sí que m'he desfet de tu, sí, prou, ja.
Tornes a sentir la veu de la cira. Et gires i la veus reflectida al mirall del bany. Ara els ulls li brillen amb una llum vermella.
Diana, tu saps que desempallegar-te de mi no és tan fàcil com desfer-te d'un aparell o tenir una paraula amable dels qui t'estimen, oi? Sí. Esclar que ells et veuen amb bons ulls, però saps perfectament que jo no desapareixeré tan fàcilment. Que sempre hi seré, d'una manera o altra. Un mal dia a la feina, un problema amb la família, un malentès amb el Roger, una angoixa pel Gael. Jo sempre seré aquí per esmunyir-me en un moment de debilitat, quan més vulnerable et sentis, per recordar-te que els altres són millors, que no ets prou. Sempre que tinguis un dia en què et sentis una impostora, sempre que pensis que no et mereixes el que tens, que no ets capaç d'estar a l'alçada, jo apareixeré per recordar-te que tens raó.
Calla, ja.
Que em necessites. I tard o d'hora, Diana, tornaràs a estar a les meves mans.
Mira, calla, perquè no és veritat. Soc prou i tinc una xarxa i una família al voltant que sí que em diu que no s'ha de ser perfecta per ser mare, per ser actriu, ni per ser persona, ni per ser filla, ni per ser amiga. Que no s'ha de ser perfecta, o sigui que vés-te'n i quan apareguis, de veritat, agafaré cada cop una cadira, l'apretaré una mica i llavors desapareixeràs.
I amb aquesta amenaça final, l'ombra desapareix del mirall i et deixa sola amb els teus pensaments. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. La setmana que ve tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Diana, quan vulguis, et pots treure la mascareta.
Oh, que bé. L'he esperat moltíssim. Necessito un mocador.
Anem a buscar mocador. Anem a buscar mocador.
Sí, sí, uf, quina porera.
Com ha anat l'experiència?
Puf, principi una mica jiji-jaja, però m'he començat a angoixar molt i m'he agobiat moltíssim. Era molt, molt, molt angoixant.
En quin punt has passat de prendre't els comentaris de la cira amb calma a que fossin angoixants?
Bueno, perquè era molt insistent, mesclat amb tot el que m'anava dient, d'alguna manera, o sigui, m'ha passat pel cap algun dia de no arribes a prou, no, que si les crítiques, o sigui, no, hi ha molta crítica cap a una mateixa... I abans de ser mare, doncs hi havia molta crítica, potser amb la feina o tal... I ara, sent mare, també aquest primer any, que per mi la conciliació no només és amb la feina, també és amb les amistats, amb la família, no? I llavors, com que era no parar de missatges
que algun cop m'han pogut passar pel cap, era com, ai, deixa'm estar, però em calla.
Eren missatges que algun cop t'han passat pel cap o que algun cop t'han dit? O una barreja de les dues coses?
Igual una barreja de les dues. Sí, una mica coses que potser m'he dit i després coses com que venen de fora, no? Del que se suposa que has de fer i del que se suposa que significa ser mare o del que significa ser una bona mare.
Uh-huh. Clar, com a, ets mare d'un nen que té un any, tot just, no? Recent fet. Com a mare segur que han donat consells per totes bandes, perquè això passa.
Sí.
Alguns ben intencionats i d'altres no tant.
Sí.
T'has trobat mai amb comentaris semblants als que fa la Cira a nivell de mala intenció?
Mala intenció no, però sí que comentaris de coses que potser dius, bueno, jo ho faig d'aquesta manera. Jo ja sé que potser quan tu vas ser pare o mare, ho feies d'una manera i ara jo estic optant per una altra manera de fer. Per tant, no és que hi hagi bé o malament, simplement és la meva manera, confia, i si no, sóc jo qui decideixo com vull criar aquest fill que he portat al món.
És fàcil que et facin dubtar amb aquests comentaris?
És fàcil que et facin dubtar perquè hi ha moments que estàs molt cansada i des del cansament dius, bueno, potser sí que això, però... Però ja és molt curiós perquè alhora hi ha com una cosa molt instintiva de a poc anar construint, d'anar coneixent com és el teu fill i què funciona i què no funciona, i hi ha una cosa molt instintiva de dir, crec que, bueno, és aquest camí i crec que és per aquí.
I és el teu i...
Sí.
És més fàcil sentir-se una impostora com a mare o com a actriu?
Crec que com a actriu. Sí, com a mare, de moment... És això, perquè estàs construint un vincle de dos i també és cert que ara estem en un moment en què pel nostre fill nosaltres som el seu univers. Llavors, d'alguna manera, és com que estic veient com tots aquests primers mesos que era una personeta que d'alguna manera no ens veia, o sigui, que no ens veia, vull dir que no interactuava molt amb nosaltres, però que a poc sí que va interactuant, llavors... D'alguna manera sents una recompensa de dir, ah, doncs mira, sóc el seu univers i és molt bonic construir això junts.
Et confirma que estàs fent,
sí,
no, una bona tria.
Sí. Ah. I com a actriu, jo penso que com que és tan subjectiu la interpretació, que potser tu penses o sents que ho has fet d'una manera, però després des de fora no arriba com tu pensaves. Llavors és com, quan poses molta energia en això... també és com, és molt fàcil sentir que no estàs fent bé la feina perquè no, la gent igual no està vivint-ho com tu esperaves que ho viuria.
Mm-hmm. El fet de ser mare i ser actriu són dues coses que tenen en comú que hi ha molta pressió per fer-ho bé o per fer-ho de la manera que tu creus que és la que s'ha de fer. Aquestes pressions les pateixen més les dones?
Crec que sí, el que passa que també penso que és una cosa que va canviant, però perquè també els homes es van... O sigui, a poc a poc també es van fent càrrec una mica més de la criança. O sigui, que crec que la cosa està una mica més dividida. El que passa que sí que és cert que... que la societat encara com que els hi posa més pes a les dones que no pas als homes.
Sí. Quin és el pitjor comentari que t'han fet sobre el teu estil de ser mare? O el que et fa més ràbia? La Cira ha parlat de mamitis i m'ha fet la sensació que aquí t'hem tocat la moral.
Sí, la mamitis és una cosa que em posa molt, molt nerviosa, també perquè, clar, també sé que hi ha uns mesos determinats que quan el nadó se n'adona que és una persona externa de la mare... és quan els hi comences a sentir, o sigui, que comencen a tenir com aquest sentiment d'abandó cada cop que el pare o la mare surten de la sala. Llavors, per això és normal que tinguin ganes d'anar amb els seus progenitors.
Clar, sí, sí.
Llavors, la gent molts cops fa aquest comentari d'aquest nen té mamitis i dius, bueno, sí, perquè és una cosa natural.
És el procés.
És el procés natural.
És l'etapa en la que està.
En l'etapa en la que està, vull dir que no és una cosa negativa i com que sempre se li posa aquesta connotació negativa, a mi em molesta.
Ara que ja saps com acaba la història, acaba bé, no? Podríem dir. Jo dic jo que acaba millor que moltes de les històries del llindar.
Ah, sí, sí.
Prendries alguna decisió diferent?
No l'obriria directament, crec.
Aniries al principi de tot.
Sí. Aniria al principi de tot i crec que no l'obriria.
I el deixaries allà sense obrir, eh?
Sí, sí.
Creus que la Valèria obriria aquest assistent personal?
Sí.
Seguríssim?
Seguríssim.
I passaria pel mateix que has fet tu o prendria una decisió diferent? Trigaria més a carregar-se l'aparell? Trigaria menys?
No ho sé, no sé si trigaria més o menys, però crec que passaríem per moments bastant semblants i que ella també l'acabaria trencant i matant.
Us assembleu amb el personatge?
Coses que sí, coses que no. Crec que amb el que... crec que ella és molt, molt insegura, però clar, tots tenim moments d'inseguretat, llavors jo aquí és quan jo em sento identificada, segons com.
Tornaries a repetir l'experiència del llindar?
Sí.
Amb dubtes?
Ho dic amb dubtes perquè està tot com un... depèn del moment, com una història una mica angoixant, però sí, a més... et poses aquí i et poses dins de la història de forma super profunda. Sí, sí.
Doncs gràcies per creuar el llindar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Road Audio. Producció, Sònia Deulofeu i Sara Llobet. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Laia Vidal en el paper de Cira, amb la col·laboració especial de Roger Escapa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.